Bona nit. Avui, a Estils 2.0, recordem la Lídia Siso Arilla, nascuda a Sabadell l'any 1926. Casada als 20 anys, el 1946, amb Josep Barberà Micó, vingué a viure a Castellà, un poble de 4.000 habitants, i es dedicà amb passió a l'ofici de peixatera al mercat, amb puntualitat, comediant i essent política. Xerraire i un xic exagerada en el seu parlar. Dona de moltes aficions, li agradava col·leccionar de tot. Escrivia poemes i deia que el que no aprèn o no té temps és perquè no vol. Morí el passat 14 d'agost de 2024. L'estil de la Lídia Siso Arilla el va mostrar ella mateixa a Ràdio Castellà el 8 de juny de 1998.
Hola, maca, que vols res? Vine, xata, mira quins llobarros! Avui, el nostre personatge és ben original. Aquesta forma de començar l'estils d'avui és perquè tenim davant nostra una persona molt xerraire, un xic exagerada, que escriu poemes i, segons diu, és dona de molts oficis. Amb nosaltres aquest vespre, la Lídia Siso. Bona nit, Lídia.
Bona nit. Exageres una mica amb tot, noi?
Oh, jo he anat prenent nota del que tu m'has anat dient.
Oh, és que...
De xerraire sí que ho ets.
Sí, xerraire sí, però mal enraonada no, eh?
No, jo no ho he dit pas.
No, però com que tenim la fama a les peixateres...
Ja ho he apuntat també que no eres de mal parlar, eh? Però sí, xerraire, i de cridar, sí. Hola, maca, que vols res? Això sí. Me l'has dit tu, aquesta frase,
sí, sí,
textual.
Sí,
eh?
Sí, sí, que és veritat. És perquè jo encara sóc de la vella escola. Les que ara ja es posen a vendre i aprenen, les noies joves, ja és diferent. Ja tenen una altra manera de fer, perquè tu no se t'acudeix pas que entris en un supermercat i que una peixatera digui, què, noia, no vol res avui? Mira quina sardina tan maca que vinc. Això no t'ho dirà en un supermercat, perquè et quedaries molt parat. I per això, de velles com jo, de vendre i així, i parlar d'aquesta manera, ja no n'hi ha. Ja no
però
queden.
Tu encara ho fas, això.
A vegades no me'n puc estar i ho faig, que no ho tindria de fer, però vaja, mira, el temps canvia, però és molt difícil fer-me canviar a mi, eh?
Però llavors s'ha perdut alguna cosa, no? Si no es pot cridar així.
Home, s'ha perdut l'encant i s'ha guanyat altres coses, eh? Jo no sóc d'aquelles persones que diu que el temps passat sempre va ser millor, perquè me'n recordo que quan teníem de rentar amb el safareig a fora l'eixida i teníem de trencar el gel per poder rentar, i ara poses la rentadora i ale, te'n vas. No, això no. Això no.
Oh, però parles de trencar el gel, però suposo que... T'hauràs fet tip de trencar gel.
Ui, i quan no s'havien inventat aquests guants, ara que portem de goma, que no ens toca les mans i que estem ben abrigats en el mercat, vaja, bueno, no es pot comparar el que hem passat nosaltres.
És més fàcil ara
passar,
que de peixatera.
Oh, i tant, ara és molt senyor, escolta, tenim les màquines que ens fan el gel, tenim els ascensors que ens pugen a dalt, el gènere... Vaja, que no passes fred ni... Vaja, estàs la mar de bé. En canvi, en el meu temps ja es passava molt fred perquè no hi havia les comoditats que hi ha ara. Jo me'n recordo que veníem aquí al Coral, era la plaça, i aquí en el Coral a les finestres no hi havia vidres, ni les portes es tancaven i feia un fred que pelava. I llavors teníem d'encendre un fogonet amb carbó d'alzina o del que fos... I sense guants, i amb una galleda amb aigua calenta anàvem posant les mans allà i anant escalfant, com podíem.
Anar prenent cafè amb llet.
Sí, però tampoc hi havia bars ni això, que deies tu, porta'm un cafè, no, eh? Ah, tenies de portar de casa amb un termo. És molt diferent, és molt diferent.
De fet, l'ofici de peixatera el vas aprendre quan et vas casar.
Esclar, jo el meu ofici era sastressa. El meu pare, jo vaig néixer al carrer de Gràcia, Sabadell, el meu pare tenia una sastreria. I és clar, les noies, no, que el meu pare i la meva mare eren d'aquells que volien que estudiéssim, però teníem de treballar. Llavors una noia no podia anar a la universitat, o no hi anava en el meu temps. Doncs aleshores què feien? Ens feien estudiar música. Au, mira, la carrera de música i ara ja està.
I llavors, a més, cosies.
Ah, sí, sí, treballar a casa, a cosir. Llavors hi havia els tallers a casa, la gent no anaven a Pret-a-Porter, com diuen ara, a comprar-se la roba feta, no. Anaven a cal sastre, triaven la roba, el sastre els prenia la mida, el sastre feia, és a dir, que teníem de fer les americanes, els pantalons a casa i la gent que teníem treballant. Això era el meu ofici.
I llavors, a la carrera de música, la vas estudiar tota?
Mira, vaig estudiar violí i música, piano. El violí potser vaig estudiar més anys que piano, però aleshores jo ja a 17 anys vaig conèixer que tenia de ser el meu marit, a 20 anys em vaig casar i ho vaig deixar-ho tot així una mica mig embastat. Vaig acabar la carrera del solfeig, això aviat et dona el diploma, l'harmonia, moltes coses, però...
Llavors tocar el piano dels plats?
Sí, això mateix.
Que abans em deia això, no? Sí. Vaig a tocar el piano.
Ah,
sí.
Anar
a rentar
sí, que és
els plats,
veritat,
no?
Sí, sí.
Rentar els plats, aixugar-los.
Sí, 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 sí.
Per tant, vol dir que dona de molts oficis?
Sí, la meva iaia sempre ho deia. La Pepeta té 7 oficis i amb 7 la gana la preta. No sé si ho feia venir molt bé, la iaia, perquè com que veia que feien tantes coses...
En quin d'aquests oficis la gana t'apretaria?
Mira, no ho sé, jo crec que si tens salut, ni jo, ni els meus fills, ni els meus nets mai de la vida passarien gana treballant, honestament. Si tingués de fer més hores, les faria, però vaja, la meva família lluitaria perquè treballant del que fos, honestament, s'entén.
Bé, no et falta valentia, oi?
No.
I coratge.
No, jo voldria que molt jovent el tingués encara, el coratge que tenim el meu marit i jo.
Escolta, i quin és, d'alguna forma, si tu haguessis de dir o de descriure com és una peixatera o què ha de tenir una persona per ser peixatera, quines qualitats li posaries?
Mira, no, qualitats, doncs mira, primerament ser molt treballadora i tenir una gran afició. A més, per ser peixatera s'ha de tenir el marit peixater, perquè la dona peixatera és el pal de paller de la casa. Sense la dona peixatera no hi pot haver-hi un home peixater. Això ja descarto. Ha d'haver la dona que l'ha d'acompanyar. Si no, no hi ha res a fer. És el pal de paller.
Però avui els marits ja no pesquen, vull dir, no, és com abans que anaven a pescar.
No, mai el peixater ha anat a pescar, mai. El peixater sempre ha anat a la platja, a Mercabarna, que ara, escolta, és la mar de fàcil, perquè has de pensar que Mercabarna és el mercat més important de tota Europa. No n'hi ha cap més com Mercabarna. Allà ve el peix des de la Patagònia, des d'Inglaterra, des de tot arreu del món arriba a Mercabarna. Era anys enrere que, per exemple, es tenien de llevar molt aviat per poder ser Sant Feliu de Guíxols o Arenys o Vilanova per anar a buscar sardina i altres espècies, i a la tarda també. Ara és una tonteria. A vegades jo veig que en els supermercats diuen ara arriba peix de la platja a la tarda. Em faig uns fars de riure. Perquè primerament que sortint de la platja, que acaben de vendre a les 7 de la tarda... Tu saps les cues que hi ha per les carreteres per arribar aquí a Castellà amb el peix acabat de pescar? És impossible.
De totes maneres, les llotges de Palamós, d'Arenys...
Sí, 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 però tots aquests ja ho arreglen i ho envien ja a la nit cap a Mercabarna. I allà tens el peix que es belluga, pescat de poques hores, o de la tarda, del dia abans, i el tens el de matí, el pots tenir-lo.
Per tant, el peix, quan es va buscar al Mercabarna? A la nit?
A les dues de la nit o a les tres, el meu fill marxa cada dia. Ja ho sap tot el poble, perquè prou que el deu veure. Ell és la seva feina, el meu fill. Fins ara, uns quants anys enrere, hi anava el meu marit, però ara ja fa anys que ho porta el meu fill. I és ell el que va i ens porta peix. En rebem, a vegades, d'Andarroa o de Sant Sebastià. En Sant Sebastià ara ja no se n'envia gaire de peix, perquè allà han fet més aviat... El port, no ho sé, han anat traient aquestes grans barques i les porten cap a Andarra, que és un port que arriben tots els barcos i allà es ven molt peix, i aquest peix l'envien també cap a Barcelona, i si un particular també el vol rebre, doncs també li envien. Però ja dic, no hi ha gaire necessitat avui dia de complicar-te la vida, perquè a Mercabarna hi ha de tot.
Llavors tu què fas? Fas la llista del que ha de portar? O...
Sí, més o menys el meu fill ja ho sap, el que ha de portar. I ja ho sap ell, el que fa falta. M'entens?
De totes maneres, a la parada segueixes manant tu.
Home, sí, sí i no. Tinc molt bones venedores, jo. Tinc unes noies que valen molt, que me'n puc refiar molt, i això, si tens treballadors que valen, és, bueno, és una cosa excel·lent, això.
Perquè, per exemple, ara, per la plec de Castellà Vell, mig castellà va anar a Cal Barberà, no?
Ah, això sí, sí, sí.
I llavors ja els hi prepareu tot?
Sí,
ja
perquè,
poseu...
per exemple, ni una paella per 50, jo ja sé el que haig de posar, una paella per 25, també, tot l'any se'n fan de paelles.
I a més satisfeta.
Hombre, i tant, i tant. Has de pensar que nosaltres som d'aquells veterans de Castellà Vell, eh? Que hi hem anat tots els aplecs, no ens hem perdut ni un.
De totes maneres, ens parlaves de que a casa teva vas néixer a Sabadell, el teu pare feia de sastre, que vas prendre l'ofici. T'agradava aquell ofici?
Sí, però jo no sé què ho fa, que els oficis que tenen a casa el jovent no els hi agrada tant com un altre. Això m'hi he fixat, eh? De totes maneres, si s'hagués tingut de fer, doncs l'hauria fet. Però, esclar, conèixer el meu marit i el ser ell peixater, doncs també m'agrada, és la meva, ha sigut una passió, el vendre peix. Encara ho és, que ja no ho faig tant, però hi vaig més tard, plego més aviat, i si em convé, doncs un dia no hi vull anar, no hi vaig, però és la meva passió. Ho trobo a faltar el dia que no hi vaig.
I llavors, cada dia de la setmana?
El dilluns fem festa. Entens? Un dia com avui, doncs no treballem.
I llavors, fins al dissabte al migdia, l'hora de...
Ah, això mateix.
I llavors, matí i tarda. Cada dia, demà, matí i tarda, només els matins.
Només els matins, és el divendres que venem a la tarda. El divendres sí, tot el dia.
I penses que la gent menja peix?
Sí, sí, el que han canviat els hàbits de menjar o els hàbits de fer el jovent més aviat. Perquè jo crec que si la gent fes com abans, que cada dia anés al mercat, mirés el preu de les coses, comprés el que necessités pel dia, s'estalviarien molts diners, eh? Tu no t'ho pots arribar a imaginar. Perquè jo no és que vulgui ara dir res dels supermercats, però tu vas a un supermercat i veus tantes coses que ho compraries tot, i vas comprant, i vas omplint el carret, i el millor, quan arribes a casa, moltes d'aquelles coses ni les fas servir. S'ha d'anar molt mentalitzat per comprar en aquests llocs. En canvi, vas al mercat i els preus pugen i baixen. Doncs mira, avui és més barat això, farem aquest dinar. I llavors la dona pot programar el menjar del dia. És el que es feia abans.
Però no és el ritme de vida actual.
No, esclar, jo ja ho veig, les dones treballen molt i compren un cop a la setmana i llavors guarden, perquè m'hi trobo, que hi ha moltes senyores que el divendres em diuen, bueno, una infinitat de peix i els hi haig d'arreglar i llavors s'ho congelen i tenen, doncs, pel dimarts, pel dimecres, etcètera, vaja, el que volen. S'ha canviat tot plegat.
Bé, fem una primera pausa en el nostre programa d'aquest vespre per escoltar el Ball de Rams.
Ah, vale, sí.
Ball de Rams, a ballar! Sap què vol dir que el Ball de Rams hi arriba. No faré pas al distret com acostuma a fer algú. Comptin amb gas pel duret i compraré el ram per a tu. dichós que jo seria.
Ai, Maria, ai, Maria,
si ballessis sempre amb mi.
Ai, Maria, ai, Maria,
si et volguessis casa amb mi.
Què et diu el Ball de Rams?
I em recorda moltes coses. Mare de Déu, no podia pas passar cap festa major sense
tota
que...
Tota l'època, no?
Sí, l'últim dia de l'embalat, doncs no toquessin el Ball de Rams i amb aquells bots i salts que fèiem. Era molt maco.
Mira, vol dir que això d'anar a ballar t'agradava?
Sí, molt, molt, m'agradava. No és que fóssim uns grans balladors, però ens agradava més per la festa major.
Quan feia festa.
Esclar, feia per la festa major, sí, no allò d'anar a ballar cada dia, ai, cada diumenge, això no. Però per les festes sí, per la festa major molt. Això m'ha recordat aquell temps, feien els embalats aquí en el passeig de la plaça que en diuen ara. Allà on hi ha aquells pisos, aquí al Bar Nelson, allà feien uns grans embalats, bueno... fantàstics i pleques, i hi havia poques persones a Castellà, però venien de tots els llocs, dels pobles del voltant, i, bueno, era festa major de veritat, festa major de poble.
Tu ets una peixatera famosa.
No és veritat.
Oh, m'has ensenyat molts retalls de diaris i entrevistes que t'han
fet,
festes que t'han convidat, sí. Perquè doncs portes molts anys a l'ofici.
Sí, això sí.
Per què no ens en parles d'aquesta experiència com a peixatera d'honor de Catalunya?
No, mira, l'any 93, va, ja ho diu aquí, una nit màgica per 45 peixateres. L'homenatge a la dona peixatera va reunir el 26 de juny al Palau Nacional de Montjuïc més de 700 persones, en un acte emotiu que presidia el conseller de Comerç, Consum i Turisme, senyor Lluís Alegre, i el president del Gremi de Peixaters de Barcelona, Manel Ripoll. Acompanyats de les autoritats de l'àmbit polític i del món del comerç, d'aquesta manera el gremi va recuperar la seva festa.
Com va anar això de muntar
Mira,
una festa?
Mira, va ser molt maco, perquè aquestes 45 peixateres ens van passar amb un gran vídeo que hi havia allà tota la nostra vida, és a dir, fotografies de solters, de quan ens vam casar, de les parades, de tota la vida, i va ser molt maco, molt vaja, ens van homenatjar, ens van fer molts regals, veus, aquí tens un diari de La Vanguardia, que, per cert, em van retratar a mi aquí, que hi ha tres peixateres, i aquí hi ha un altre, el Dofí, un altre diari, que aquí estem totes 45 peixateres retratades.
Això del Dofí és... Hi ha més del gremi de peixaters,
del gremi,
no?
De peixaters, sí. Bueno, això és del diari de Sabadell.
Amb motiu també d'aquesta festa,
no,
o ja
no,
va ser
no,
a part?
No, una entrevista que em van fer, no és del de la ràdio, no, això és del diari.
Una notícia que diu que la Lídia Sisó diu viu pel peix.
Ah, això mateix.
Hi ha una fotografia... Pescado, però bé, ja ens
sí,
entenem.
Sí, bueno, perquè està fet en castellà. Aquí és una fotografia de quan jo venia aquí en el Coral. El Coral, aquí on ara és la guarderia, aquí era la plaça. Era la plaça que es venien amb unes pedres...
Això parlem dels anys 50.
Sí, unes pedres que van ser tretes de l'Eglésia, amb la guerra. I llavors, aquí estaven... No sé on els van treure, però aquí està posat, eren els taulells. Les persones grans de Castellà ja se'n deuen recordar, ja. Molt bé.
Tot aquí, en aquesta notícia del diari Sabadell, posa com a subtítol, ho llegiré textualment, la pescatera más veterana de Castellar assegura psicoanalitzar a sus clientes.
Ai, aquest periodista estava de broma. Home, mira, sí que és veritat, que els que venem hem de pensar quan s'acosta un client a veure el que vol. I és que els has de psicoanalitzar a veure aquest que pensa. I això, jo tinc un nebot, que és un neuròleg molt famós, no vull dir el nom, però és molt famós, i un dia li vaig dir, dic, mira, Miquel, dic, saps què em passa? Que això, que jo la gent, quan els veig, més o menys ja veig el que pensen i el que volen. I diu, esclar, és que això no s'ensenya a la universitat. Si després de 50 anys de vendre, ja tu mateixa ja t'has anat programant i veus que quan ve una persona ja saps més o menys el que vol. I el que li preguntes i per el que et contesta, etc. I aquell va posar això.
Que és com un sisè sentit, diguem.
Ah, això mateix, sí.
Perquè és veritat, o sigui, abans dèiem que bueno, avui també la gent s'organitza més i que poder comprar també més peix o més varietat de peix.
Sí. Coneix
més. També és més tastolletes la gent a l'hora de comprar?
No. Jo, nosaltres aquí a Castellà hi ha molt bones persones. Vull dir que no és difícil de vendre a Castellà, eh? Totes les senyores saben molt bé el que volen, eh? N'hi ha poques que no ho saben.
Ja tens una clientela feta.
Sí, tants anys de vendre, no, i molta gent nova que ve i tot. Perquè molts tampoc, al venir aquí, ja veuràs, el mercat és una cosa que és molt maca, amb el sentit de que tots són professionals, tant els que venen peix, com els que venen verdura, com els que venen la carn, i saps el que és? Un professional no vol mai deixar perdre un client. I, és clar, mira de tenir-lo content, és l'encant que té un mercat, el que la gent jove, molts encara no ho saben, això. Cada persona que
però
entra...
Però els mercats es perden?
Mira, ara es va per recuperar-los. Es perden amb el sentit de que la gent, això que ja m'has dit abans, hi ha uns altres hàbits de vida, i van pels supermercats, aquests llocs que tenen tant aparcament, que això també hi compta molt, però a la llarga potser retornaran als orígens, perquè veig que la gent va venir al mercat també. El que, per exemple, a principis de setmana no es treballa tant, tampoc es treballa tant als supermercats, eh? Tant als principis de setmana. I els últims de setmana compren i llavors ho congelen i saps tot això que es fa ara, que es cuina d'una altra manera.
Bé, a part d'això, tu has afirmat abans de començar el programa que el que no aprèn és perquè no vol. I el que no té temps, també.
Sí.
A veure, i això ve perquè doncs, resulta que a la teva edat, que ja és tota una veterania, doncs et podríem dir la iaia de l'internet.
Sí, perquè m'ha costat, però el primer que hi he après ha sigut enviar missatges i rebre missatges, perquè, com ja saps, jo tinc la meitat de la família als Estats Units. I ja és que hi vaig als Estats Units sovint. Però la meva filla té una empresa de màrqueting. Ella és economista i té una empresa de màrqueting. I ella allà, esclar, té ple d'aquests trastos. Doncs jo vaig pensar que surt més barat que telefonar, em diuen, i llavors també és molt maco. Ara, per exemple, arribaré a casa i ja miro, a veure, quin missatge tinc. I, per exemple, avui he rebut un sobre gros per correu, que dintre hi ha una revista farmacèutica i hi ha tot un programa d'ella, perquè ella promociona productes farmacèutics, tot el vídeo ha fet. I, doncs, i esclar, ella m'ha enviat aquesta revista perquè llegeixi, doncs ara jo arribaré a casa i dic, ja he rebut la revista, ja, i la carta, vaja, etc. I això.
Però com et vas introduir amb l'internet? Perquè això devia costar molt. Jo encara no m'hi he posat, per exemple.
No, perquè tinc un nano... Ai, si veiessis els nanos, que bé que ho fan anar. Però tinc un amic del meu net que el vaig fer venir en seguida que em van portar l'aparato, què? I li vaig dir, mira, jo vull parlar amb la meva filla. Oi? I rebre els missatges d'ella. I em va dir, doncs mira, perquè jo volia fer un curs d'internet i vaig anar, bueno, d'ordenadors, començar per baix. I vaig anar i em van dir, home, has d'esperar, que ara ja l'estem fent fins que no comencem altra vegada, començar per la primera lliçó. Però jo vaig començar ja per una de les últimes, per rebre els missatges, enviar missatges, i és el que faig més bé. A vegades m'entretenc a veure si vaig descobrint alguna cosa, perquè tampoc tinc gaire temps per fer això. Perquè això de l'internet, si ho vols aprendre, pues, només és qüestió de paciència i anar provant.
I a la pàgina de l'Ajuntament de Castellà ja has entrat?
No. Jo només parlo amb la meva filla dels Estats Units i prou.
I el missatge és diari? Us comuniqueu diàriament?
Home, jo diàriament miro a veure si m'ha enviat alguna cosa. Si no m'ha enviat res, no li contesto. Però si m'ha enviat alguna cosa, llavors li contesto jo. Mira, ja t'he dit el teu missatge, que tal i que qual. I bé, i mira, així es vaig fent.
T'agrada estar al dia de les coses?
Sí, molt, molt. Potser és que, no sé, em trobo bé amb tothom, eh? Però la gent jove la comprenc molt. Molt. Em poso la seva pell. Bueno, em poso amb la pell del que sí. Ara m'estic posant amb la teva.
Bueno, encara no.
O ja et preguntaré coses, ja també, si vols.
Bé, ho dic perquè, a més, aprens fent a l'ordinador.
Home, esclar.
Per fer factures.
No, això encara no, però ara ens han enviat la, com se diu aquest, la SEAC o aquest que envien, sí, home. Aquest de Sabadell, el meu fill ho està aprenent, tot això, és ell això que ho ha d'aprendre. Perquè Hisenda i aquests puestos ja et demanen tot que un vis amb disquets, les declaracions de renda, tot, etc. Aquestes coses tan complicades. Jo amb això no hi entenc gaire, però sí que el meu fill ara ho està aprenent.
I per tant el fa servir, per exemple, per jugar amb algun joc
aquest? No, jo no, però el meu net sí. Tinc els meus nets que si veiessis com juguen al futbol.
I t'hi passes estones amb ell jugant al futbol?
No, m'ho miro, però no. Jo això ja no ho faré, home, per favor. Que haig d'anar a fer el sopar, i haig de fer el dinar, no.
Escolta, posats a fer llista de coses, també has fet, diguem així, reciclatge de català.
Home, esclar, és que jo quan anava a col·legi, doncs no l'ensenyaven el català. I tenia una senyoreta que ens deia, amb la guerra, ens deia, no us servirà per res el català quan s'acabi la guerra. Perquè aleshores, l'any 36, encara l'ensenyaven, i el 37, però llavors jo era molt jove. Doncs em deien, no us servirà de res el català quan s'acabi la guerra, us ho dic jo, i és veritat. Aquella dona hi ha pensat molt, amb aquella mestra, perquè no ens va servir de res, perquè, vaja, tot ho van tenir de fer en castellà.
I era catalana, aquella mestra?
Sí, la senyora de Remei és morta, el cel sigui. No sé si Sant Pere, quan la va rebre, li va parlar català.
I què sentíeu? Què senties quan no es podia fer ús del català?
Home, jo a casa sí que parlava, però a l'Ajuntament de Sabadell no hi podies entrar. Tenia uns enguard. El meu marit, fent la mili, es va trobar amb un seu amic de Sabadell i quan es van trobar en un camp de concentració a Navarra, doncs, hola! Bueno, es van donar una abraçada i va anar-hi un sargento allà i els va fer posar tiesos. I primer amb aquell li va dir que no ladreix, que hagan el favor de no ladrar. Li va fumar una bufetada que el va pirar per terra. El meu marit ja es va posar tieso de mi, llavors amb ell igualment, a tots dos, un cop de puny que els van tirar per terra. Vull dir que llavors no es podia parlar català. Però vaja.
Llavors el que et va motivar a fer el reciclatge, per algun motiu especial?
Mira, doncs sí, em sabia molt greu. No... sapiguer-lo escriure, almenys sí, perquè la meva filla, tot i que no li ensenyaven el català gaire, llavors tampoc, no es va aprendre mai el català amb els 50 anys de franquisme, però la meva filla no sé com s'ho va arreglar, però ella, d'amagat o com fos, el va aprendre el català. En cas encara hi ha aquells llibres, el Signal i tots aquells llibres tan antics, que el va aprendre. Doncs jo, per escriure-li amb ella, com que em va marxar cap als Estats Units, doncs em trobava que jo, parlar amb una meva filla, escriure-li en castellà, la veritat, no em sabia expressar-me, si sempre parlàvem en català. Doncs aleshores vaig aprendre, almenys, poder escriure-li sense gaires faltes d'ortografia, poder-li escriure el català amb ella als Estats Units.
Parlant de més coses que fas, també et dediques a pintar l'oli.
Sí, ara sí, sort dels mestres per això, que haig de donar les gràcies al Josep i al Joan, el Josep Sales i el Joan Urbano, que són dos nois meravellosos i que ens ensenyen a pintar molt bé i tenen molta paciència.
Per quants t'és previst fer la primera exposició?
Ah, no, això no, mai. No, si tinc el meu marit, que no, ni els meus fills vol que doni cap pintura. Escolta, estic una miqueta molesta perquè, esclar, no, diu que no. De les pintures que faig jo...
Tan bones o perquè no es poden
veure? Ah, perquè
veure?
Li agraden amb ell.
Ah.
No hi deu entendre gaire, Però, perdó,
però no t'has pensat
fins
mai que t'agradaria, si més no, exposar-les?
No, ho crec. Ho faig per... Mira, per distreure'm, com haig de, a la meva edat, de pensar de fer una exposició.
Per què no?
Perquè no. Això sí que no. No ho crec que siguin de qualitat. Per poder fer una exposició.
I dels segells, les monedes...
Ah, això ja és temps passat. Segells i monedes em havia fet anys enrere. Ara ja no. M'haig de fer, ja.
Ara tens les capses plenes?
Sí, ja tinc un peu a l'altre món que m'haig de fer. Coses així, ja.
Bé, fem una segona pausa.
Bueno.
Per escoltar una cançó de la Marina Rossell, que havia de ser la gavina, però serà el peix enamorat.
Ah, bueno, mira, vosaltres no l'he sentit mai, jo no me'n recordo,
Thank you.
tarda i tota la nit nadaré lleuger dels rocs a la vent. Adéu, algues de vellut, corrents tan tèbils. Adéu, claros trencadisses, adéu, bressol. No viuré més aquí, em falta l'aire. Me'n vaig prop del sol i la terra. Les espines em travessen les escates i els ulls i els dits em cremen. Passaré per casa de la Lluç i a la tarda i tota la nit nadaré lleuger dels rocs a la vent. Pocs dies plega el sol que el vell no canti. Les ones vora la platja us ho dirà.
Si n'escoltem el sol,
diu tan dolces raons de sal i escuma que prem les entranyes de l'aigua i un gran peix mal ferit per la tança fins la terra se'n fuig del mar. Aniré a visitar els crancs, passaré per...
Bé, de fet, el que t'agrada és com canta la Marina Rossell.
Molt, 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 m'encanta molt.
Què li trobes, la Marina Rossell?
No sé, la trobo tan dolça i quan sents, segons quin cantant sents, trobes una mica violent o... No sé, però és que aquesta et deixa l'ànima tota suau i tranquil·la. No et trobes tu també?
Bé, suau, si la música està
sí,
bé.
Sí, esclar que sí, escolta, a mi m'agrada.
I en canvi no... Per exemple, en Lluís Llach, que és de l'època també de la Marina Rossell, anterior fins i tot,
sí.
No t'acaba d'agradar tant?
Home, sí, però no m'agrada tant com ella, esclar, que també m'agrada. Però no tant com la
no
Marina
tant.
Rossell.
O sigui, tens, diguem, predilecció per la Marina
Rossell.
Ah,
això mateix, sí.
Bé, la Marina ens parlava del peix enamorat, de fet havia de ser la Gavina, però no l'acabava de trobar. Suposo que també la Gavina deu ser un clàssic.
Sí, sí, la Gavina també és molt maca, cantat per ella, ja ho sap tothom.
Tu també cantes?
No, no puc cantar, hi havia cantat molt, però tu saps que la veu, si es parla molt, es va deteriorant, i a mi em passa això, que ara no puc cantar. Sí que canto, però canto malament.
Per tant, no t'atreviries a cantar la
no,
Gavina.
No, que va, que va.
Però a recitar-nos algun poema, sí.
Ai, quin poema?
Oh, tu sabràs perquè tu ets poeta també, no?
Ai, pobre de mi, sí, però no sé, que no n'he portat cap d'escrit, de memòria, no sé si...
Però algun d'aquests, encara que sigui un trosset.
Va, mira, te'n diré un que em van donar el primer premi dels Jocs Florals d'Adults.
Veus, et fas
no
plegar
sé quin
poc.
Any
endavant,
era.
Endavant.
Bueno, i esclar, era fàcil d'escriure aquest, eh? Mira, diu... diu, jo em llevo de matí com la rosada i veig apuntar el dia quan me'n vaig cap a la plaça. I és un camí que jo he fet tantes centes de vegades, més per mi cada dia és nou. Sempre hi faig noves troballes. I aquell jardí on entre reixes sempre m'hi quedo encantada, sinfonia de colors, liles, roses escarlates i un ocell a dalt de l'arbre que refila alegrement. Ja li respon tot seguit, un altre amb més neguit. I el pagès que va a la vinya i em saluda cordialment. Mestressa, tingueu bon dia. Jo li contesto igualment. I un dia és aquell gosset abandonat a un portal que mig mort de fred grinyola, esperant que una mamiga l'afalagui dolçament. I al tombar la cantonada ja veig el Puig de la Creu. Cel rugent, vent, cresta tapada, pluja la vesprejada. Més si està serè i clar, si perfila la muntanya com acollidora mare que ens aguaita dia i nit. Ai, aquest camí que jo he fet al llarg de la meva vida, quantes coses hi he trobat. Penes moltes i alegries. Feu, Senyor, que quan calgui fer aquell últim camí, acolliu-me amb vostres braços i clemència tingueu per mi. Jo em llevo de matí com la rosada i veig clarejar el dia quan me'n vaig cap a la plaça.
Molt bé, molt bé. A més hi poses molt sentiment, eh? Gairebé estàvem aquí tots
és perquè, amb l'alet tancat. És perquè quan escrius una cosa que ho sents, doncs, esclar, i aquesta és una mica trista, no, una mica sentimental.
Bueno, però surten del
cor. Ja n'he escrit de tristes i d'alegres i de tot.
I fa molt temps que et dediques a escriure?
No, no, vaig començar quan vaig anar. M'ha agradat molt sempre escriure, eh? Però com que ja t'ho he dit, que faig moltes coses i totes malament, doncs no, primer que no tinc temps. I ja m'agradaria ja escriure una novel·la. Perquè a vegades els dic a les dones, no em feu enfadar, que vull escriure una novel·la i sortireu totes les del poble. Ja diré que no la publiquin fins que m'hagi mort, perquè si no, ja veureu.
Sí, que a tu t'agradaria fer un culebron, així,
no.
tipus laberint d'ombres,
no.
Però amb coses del poble?
No, perquè no m'agraden. No m'agraden aquestes novel·les que segueixen i tornen. I és que no me'n recordo ja de la primera vegada que les vaig veure, és que ja no, ni me les miro, vaja. No és el meu, això. La televisió no és el meu.
Però, i què escriuries amb una novel·la amb la gent del poble?
No ho sé, tindria d'escriure les meves vivències, perquè jo no sé escriure ni fer cap poema que no ho senti, no podria... per cert, també m'agrada escriure contes, eh? Veus? Però els contes ja, si n'escric, sempre han de ser que surti algun nen meu de petit i que hagi... ja, inspirant-me amb ell, no podria inventar-me gaires coses. Sóc una mala escriptora, no podria inventar-me, tindria de ser coses viscudes.
I en tens molts d'escrits?
No.
Què vol dir?
Bueno, home, no ho
30,
sé,
40,
no ho sé.
100, 200...
Què dius? Si no tinc temps jo d'escriure.
No els has comptat,
tant de bo.
Vaja, no els has comptat.
No ho sé. No té importància el que jo faig.
Escolta, tornant una mica a la qüestió de les peixateres, per què les peixateres antigament, poder ara també algunes, tenien fama de mal parlar?
No ho sé, però jo tenia, la meva sogra ho era, perquè nosaltres som peixaters des del 1910, que tenien vivers de musclos els meus sogres, que els deien els musclaires de la Barceloneta. I jo, a la meva sogra, mai de la vida li vaig sentir dir una mala paraula. I aquella sí que era una peixatera. De sempre? No. Perquè, no ho sé, potser és que era una mena d'ofici que no es podia... No, els d'abans no havien anat gaire a l'escola, no tenien gaire cultura, i potser sí que es portava... Però vaja, ara no, eh? Ara no n'hi ha de peixateres mal parlades enlloc, eh? Són senyores, tu, que les conec a totes.
Quan vas arribar a Castellà, als 20 anys, d'això ja en fa més de 50...
52 doncs... em farà per l'agost.
Castellà tenia 4.000 habitants.
Sí, sí, eren quatre gats. Tots ens coneixíem.
Ara en té molts més.
Sí, és veritat.
Bé, com veus tu aquest creixement?
Que t'ho dic com a comercianta, de primera, no 40. Ai, 22.000, 40. Però no, estic molt contenta perquè ni que arribi 22.000 serà un poble. 22.000 és un poble, no és cap ciutat. Perquè jo, quan vaig marxar de Sabadell, hi havia 45.000 habitants. I el considerava un poble, perquè també ens coneixíem quasi tots, els de Sabadell.
Tants?
45.000, sí, només era
no, molt. Si els coneixies tants, 45.000.
Home, 45.000 no, però quasi el veïnat, uns quants carrers, es coneixia molt la gent. Ja, i aquí, fixa't tu, amb 4.000 habitants, aquí quan en una casa passava una pena, la passava tot el poble...
Es nota que, de fet, hi ha nous vinguts a Castellà, pel mercat, per
molt.
Eh?
Es nota molt, però tenen també uns altres hàbits. Molts ja n'hi pugen al mercat. ja treballen fora, que molta gent ven, han comprat aquí la casa perquè els fa molta il·lusió. El que no la compra de Sabadell aquí és perquè no pot. Els fa molta il·lusió marxar i viure així en un poble. Però, és clar, si treballen a Sabadell o a Barcelona, doncs ja no poden tampoc dir me'n vaig a la plaça cada dia al dematí, ni me'n vaig enlloc, no, no solament a la plaça, ni a les tindes, ni allò on sigui.
Perquè ve del teu matrimoni, hi ha hagut fills,
sí.
I a més, doncs, a veure, el teu marit també en una època es va dedicar més o menys a la política, es va vincular a la política,
sí,
no?
Sí, sí, perquè has de pensar una cosa, que nosaltres, els meus pares eren republicans. Bueno, quasi tot Catalunya era republicà. Però, aleshores, quan es va venir la democràcia, doncs, és clar, ens semblava que el que ja havíem tingut abans, la república, que era una cosa maca i estable i que ens agradaria. I, sí, es va dedicar. No, es va formar el Partit Republicà aquí. Que, per cert, ningú s'hi apuntava perquè no sé on tenen tots aquests caros són. Llavors estaven amagats. Aleshores, quan vam fundar l'Esquerra Republicana aquí a Castellà, ens vam trobar amb un gran desengany, perquè l'Esquerra Republicana d'ara no és la que hi havia l'any 34. Això ni parlar-ne. Això ho puc discutir amb el primer que vingui, perquè casa meva era una casa de polítics. I això que passava, el pare era sastre, els dilluns, el dimarts, sempre hi havia tertúlies a casa. Els senyors venien a la botiga i es parlava de política. I era tan diferent, va ser tan diferent l'Esquerra Republicana d'ara amb la que era el 34. És que no té punt de comparació. I vam tenir un gran desengany, tant el meu marit com jo. Perquè, a més, nosaltres sempre hem sigut molt creients a casa meva. I aquesta Esquerra Republicana d'ara era tan diferent. Mira, ara estic llegint precisament un llibre que es diu Cartes de la presó, de Carrasco i Formiguera, que m'agradaria que llegís tothom, que és fet per un monge de Montserrat.
L'Hilari Reguer.
El Reguer, el germà Reguer. I doncs, no ho sé, era una cosa molt diferent llavors d'ara, i vam tenir aquest desengany tan gran. I llavors doncs, nosaltres vam estar pensant molt, rumiant molt, com que el meu home tenia aquestes arrels de política, doncs, i llavors li va semblar que el que s'assemblava més a les seves idees era la Unió Democràtica de Catalunya.
T'agrada parlar clar, oi? Sense embuts?
Sí, sí, no m'agrada dir mentides, jo. Perquè el que més avorreix les persones, un embustero.
Bé, la conversa és molt agradable i molt interessant,
bueno, però jo això de política no em vas dir que me'n parlaries. Vas dir, preguntaré alguna cosa del poble. Ja no m'agrada que m'hagis enredat, eh?
No, jo no he enredat pas.
Jo no tinc, perquè jo els respecto a tots els partits.
Sí, home, això ja ha quedat per suposat, suposo.
Respecto a tothom.
Escolta,
tots tenen les coses bones i dolentes, tots.
Per suposat. A veure, aquí aquests dies, per exemple, les notícies d'actualitat, doncs, posem per cas avui, tots els diaris han fet ressò de d'aquests accidents de trànsit al cap de setmana, que
sí,
n'hi ha hagut molts.
Per desgràcia.
Una persona com tu, quan llegeix aquestes notícies, què pensa?
Mira, no ho sé. No sé per què em posa malalta. Aquestes notícies, i després quan veig els reportatges aquests del Tercer Món, d'aquestes criaturetes que no poden menjar. Això em posa malalta. Quan veig que jo a casa diuen aquest pas d'ahir, posa-me'n de tou d'avui. Per exemple, això em posa malalta a mi. No ho sé.
Saps que a les carreteres aquest cap de setmana, a Catalunya 16,
sí,
i arreu de l'Estat més de 50.
Ja ho he vist, ja. Jo crec que és perquè corren massa. No pot ser d'altra cosa. Perquè jo ja saps que jo vaig molt sovint als Estats Units i m'hi passo allà un mes. I en allà venien de cotxes, però per les carreteres no veus mai cap accident. Al contrari, que si un corre, ja no sé d'on surt el xèrif, estan mig amagats, i els hi van al darrere. I no sé, no en veus d'accidents a les carreteres, ni cotxes tombats, ni morts, ni res. És que no veus res de res d'això. Això és el que a mi em mata, saps?
Anant a un altre fet, avui, amb el judici aquest dels GAL, doncs li tocava el torn a l'exministre Barrio Nuevo. Com tu mires, tu, això del judici aquest dels GAL?
No ho sé. Perquè jo, de política, i més tocant-me això, és molt delicat.
No, és una opinió. Fins aquí és una opinió.
Què vols dir que no ho sabia tothom? De que aquests del Gal anaven per agafar, per exemple, els que mataven i se m'acaben a França. No ho sé, jo no ho sé. No hi entenc, eh? Això no me'n parlis perquè de política em passo.
Bueno, canviant el tema.
Vale.
Aquests dies d'Estats Units se'ns ve la solució. Per molts homes els hi ve la solució amb el Viagra.
Eh? Mira, però que és el que quan... fa riure més, això és el que fa riure més, oi? Sí. Vaja, això jo... Va, no hi crec, jo, amb aquestes coses.
Oh, doncs diuen que la faran per la dona, ara, també, eh?
Ah, bueno, no. Escolta, jo ja he passat de tot. Cada època, cada edat té la seva cosa, té el seu encant. L'encant dels 15 anys, l'encant dels 20, l'encant del 40, l'encant dels 50, l'encant dels 70... Perquè has de buscar una cosa que no sigui de la teva edat. Això és una equivocació.
Però què vols dir, que el del Viagra és per alguna edat determinada?
Home, això no hi ha res que faci riure més que parlar d'aquestes coses.
Escolta, també, si heu parlant de fets d'actualitat, però també hi ha alguns fets, com per exemple, que han marcat la teva vida. I em comentaves, i haurem de fer-ho molt breument, en concret l'any 39, al final de la Guerra Civil.
Sí, és veritat, me'n recordo com si fos ara. Perquè jo vivia al carrer de Gràcia i a casa meva tenia tres portes. Bueno, donava al carrer de Gràcia, al Calderó, al carrer dels Valls, vaja. I de bon dematí, llavors, van dir, ara entren els nacionals. Bueno, vol dir que els altres ja havien marxat. I va estar durant tot el dia, no havia vist mai tants alemanys. Va estar tot un dia passant alemanys. Els nacionals eren alemanys. Uns homes guapos, alts, rossos, amb uns sidecars, que ara no se'n veuen, eren uns motos, oi, que deien sidecars. Però ple, per tot el dia, sense parar, eh? Per dos carrers, arran de vorera, tant una banda com l'altra, i cotxes d'aquests de la guerra, i homes d'aquests rossos alemanys. Jo sé perquè érem una criatureta, i tres anys que no havíem vist cap xocolata, i ells ens en donaven, tu diràs.
I quan llegeixes en els diaris, aquests dies se n'ha fet ressò, la notícia de que, diguem així, l'or que van requisar els nazis, els jueus, va venir una part de l'estat espanyol?
Home, jo crec, no ho sé, això no t'ho puc discutir ni parlar-ne, perquè no sé, això no me'n van parlar, i a més era molt jove, però jo ho crec perquè tots sabem que Franco i Hitler eren enemics, i si Espanya feia armaments, ben tenien de pagar amb una cosa o altra, oi?
Passem a la cluenda.
Va,
tenim aquelles
sí.
Preguntes-resposta.
Escolta, sí, perquè m'has estat preguntant coses que jo no venia preparada. I no hi ha dret, perquè quan es fa una interviu així s'ha de dir et preguntaré això i allò.
Oh, ja estava dintre de la
llista.
Sí,
però jo aquesta llista...
Escolta, digue'm la teva opinió sobre què en penses de la persona, de les persones en general.
Pues mira, s'ha de ser humà. Quan més humana, millor.
Digue'm la teva opinió sobre la família.
És el més important de la meva vida.
Sobre les entitats?
És molt interessant pel poble i per la joventut. Quantes més entitats, millor.
El poble?
El poble castellà, el meu poble.
Però què en penses del poble de castellà?
Pues, no sé, no li trobo res lleig al poble de castellà. No sé per què em vols fer-me dir coses que no sento.
I el país?
El país, Catalunya.
Sí, per exemple.
Sí, el país m'agrada, però ara que serem europeus, ens ha d'agradar tots els països, eh? El tanto, no sé massa de la seva, eh?
I què en penses de la política?
Mira, la política és una carrera, igual que metge, que advocat, etc. Ningú parla de fer d'una operació d'apendis. Del política tothom en vol parlar. Perquè si és una carrera no me'n parlis, perquè jo no sé de què va la política. No l'he estudiada.
Què en penses de la religió?
La religió, la meva, la catòlica. Respectant totes les altres creences, eh?
Sobre el món, quina opinió et mereix el món?
El món, hi venim, oi? I després hi marxem. És això el món, venir i marxar.
Sobre la mort?
La mort és l'últim traspàs. Sempre s'hi ha d'estar preparat. Però pensa que el qui creu no mor mai.
I el voluntariat?
El voluntariat, el que obre per la seva voluntat sense ser-hi obligat a fer el bé, l'admiro.
Digue'ns un llibre.
Un llibre, ja t'he dit que ara estic llegint això, però també llegeixo un que m'agrada molt, 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 Terra d'Oblit, del Dalmau, que és La vida dels càtars.
Sí,
m'agrada molt, m'agrada molt el temps medieval. Ara hi he anat amb aquest curs que ha fet la Generalitat, que l'ha pagat aquí a l'arxiu, ja tinc el diploma i tot, hi he anat totes les seccions.
Digue'ns un amor.
Un amor? El meu marit i la meva família.
Una passió.
El treball. I per Setmana Santa la passió de Jesucrist. Aquesta sí que és una gran passió.
Una persona.
El meu marit.
Un poble admirat que no sigui castellà.
El nord-americà, amb els seus defectes i virtuts. Aquest m'agrada.
Una dita.
No facis als altres el que no vulguis per tu.
Una cançó.
La vida rosa, que no me l'ho donada.
O perquè no l'hem trobada.
I la gavina.
Un poema.
El meu poble, de Joan Arús. Aquell que diu, jo tinc el meu poble com el té tothom, etc, etc.
Una pel·lícula.
El que viento se llevó.
Un país.
Catalunya.
Un viatge.
Un viatge. El que faig cada mes. El dilluns primer de cada mes faig un viatge amb la gent més jove de castellà, els jubilats d'aquí al casal dels avis, que ens ho passem bomba. Molt bé.
Una vivència.
Una vivència. Quina vivència t'haig de dir? Una vivència que hagi tingut jo?
Sí.
És que n'he tingut tantes que encara que t'estigués tot el dia i tota la nit, no te les diria
doncs
totes.
Acabem amb un plat de cuina.
Sí, la paella.
La paella.
Amb doncs... el peix del Barberà, que és el millor que hi ha.
Doncs amb la paella i el peix del Barberà, bona nit a tothom i gràcies, Lídia, per aquesta estona.
Gràcies per m'haver-ho contat. I perdoneu si és que ho fes algú.